Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20, avui dijous, 8 de febrer del 2018, hores d'ara, atenció, a 3 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, farem un repàs. En farem un repàs ràpid. També recordarem el que passava fa 25 anys, el que va passar, el que es deia, del que es parlava amb la Mari Carmen Salvador. Ens visita avui el líder de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius. Parlarem de salut i nutrició amb el Cristian Didier i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una, com sempre puntuals, amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, amb el David Velasco i el programa La Nieve en la Copa, el que farem és buscar gruixos i activitats de les estacions hivernals de cara al cap de setmana, que són moltes. I els gruixos també seran magnífics. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols. Hi ha, però, encara força nuvolositat en punts del Pirineu que han d'anar desapareixent i les temperatures baixen més. La màxima del dia, com a molt, arribarà a marcar 6 graus a Lleida o Balaguer, 5 avui a Tàrrega, 4 graus a la Seu d'Urgell i 2 sota 0 a Viella. El vent continua suau i variable. Demà al matí començarem el dia amb poca nuvolositat a les comarques de Lleida, però al llarg de la jornada aquests núvols aniran a més fins a quedar-nos un cel força ennuvolat. Al Pirineu s'esperen nevades a la tarda, amb gruixos altre cop de neu importants a la Vall d'Aran d'uns 5 centímetres més. Les temperatures, però, ja pujaran al Pirineu, la resta no variaran. Aquesta nit, doncs, tornarem a tenir algunes glaçades fortes al Pirineu, on arribarem als 10 graus sota zero. Pirineu, Vall d'Aran, avisos taronges en aquest sector. Avisos grocs també demà a la resta de comarques de Lleida, a la depressió central per mínimes de 6 graus sota 0. 6 sota 0 tindrem a Lleida, 5 sota 0 a Balaguer i Tàrrega, 7 sota 0 a la Seu, 9 graus negatius a Viella. El vent bufarà de l'oest i es mantindrà suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I a les 12.22 obrim la nostra informació de servei. Busquem com està la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara, segons Trànsit de la Generalitat de Catalunya, ens marquen que hi ha dues carreteres amb obligatorietat de cadenes. Són la C28, al seu pas per Arties, a Naut Aran, i també a Naut Aran, a la C142B, amb els dos sentits de la marxa de Baqueira fins al Pla de Beret. Aquestes dues carreres són les que estan amb obligatorietat de cadenes. També està tallada la circulació de trens entre Puigcerdà i Ribes de Freser per un comboi averiat. Hi ha servei alternatiu per carretera des d'ahir dimecres al migdia. Aquesta nevada, que ha estat històrica al Prepirineu i sectors del Pirineu, amb gruixos de mig metre a les valls i fins a un a les cotes altes. En parlarem després a la Nieve en la Copa a partir de la una, però segur que els gruixos a les pistes es veuran augmentats de manera considerable. Obrim la plana de successos. Demanen 6 anys de presó a un home que va abusar sexualment d'una dona amb discapacitat a Juneda. El judici tindrà lloc el 15 de febrer a l'Audiència de Lleida. La Generalitat autoritza el capítol retirar el darrer niu de cigonya que queda a la Catedral Nova de Lleida. I, en canvi, Cena considera il·legal i pervers que s'autoritzi a retirar aquest darrer niu de cigonya de la Catedral Nova de Lleida. Dues parts que estan condemnades a no posar-se d'acord. A Lleida Ciutat, ahir unes proves al carrer Tilés van acabar en inundació. Recordem que aquesta part de l'11 del carrer 11 de setembre, el passeig 11 de setembre, segueix tallada la circulació per unes obres que ja s'allarguen més de dues setmanes per les canonades. Doncs ahir van fer una prova i per un lloc es va petar i va haver una fuita i una inundació al carrer Tilés a l'alçada de la presó de Lleida. A Comarques, la CUP de la Vall Fosca denuncia una tercera fuita també a la canonada de la central de Cabdella i n'exigeix el seu tancament. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de hoquei. Recordem que el Lleida llista ahir al sorteig de la Copa del Rei va quedar emparellat amb el Reus. El campió, doncs, el Vilassana, a la Copa de la Reina de l'hoquei femení, ha quedat aparellat amb el amb les del Pla, amb el Cerdanyola, que, per cert, ja van jugar i van empatar a la seva pista recentment. Debutarà la competició el 2 de març i, si passa ronda, jugarà contra Manlleu o Vilanova.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que fem memòria. Mari Carmen, Salvador.
Hola.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard Álvarez.
Tal dia com avui, a l'any 93, fa 25 anys, un 8 de febrer, a veure de què es parlava.
Doncs, en principi, una notícia que no m'agrada gaire. En aquells moments, Lleida registrava una mitja de 7 violacions cada any.
Caram.
Des de 1983 es van comptabilitzar 75 violacions a Lleida i les seves comarques. S'aconsellava a les víctimes que miressin en l'aspecte físic de l'agressor, que el miressin. Des del 1983 fins al 1993, 10 anys, es van produir 214 abusos deshonestos. I llavors es demanava, s'aconsellava a les víctimes
per poder identificar
que identifiquessin
després, sí, clar,
la persona.
Ja. Perquè després també són moments difícils. No?
I tan difícils.
No suposo, però
les dones ho podem dir millor que vosaltres.
Sí,
no?
Sí.
La Guàrdia Civil va detenir a joves independentistes a Mollerussa. El govern civil va confirmar l'operació, però no va dir els motius. Els dos joves eren militants de Maulets, tenien 18 anys. Una denúncia veïnal per pintar parets havia provocat aquesta detenció dels joves. Aquí a Lleida, en aquells moments, l'any 93, no hi havia cap clínica especialitzada per acollir els 1.300 malalts d'Alzheimer. Unes 8 famílies necessitaven ajuda urgent. El primer símptoma d'aquesta malaltia irreversible, com tots sabem, és la pèrdua progressiva de memòria. Els familiars van sol·licitar la creació d'un centre geriàtric i alguns centres de dia, també, per a aquestes persones. És una dolència que pateix tota la família. Ho saben ben bé les famílies que ara potser estan escoltant i tenen algun malalt d'Alzheimer. L'any 93 es pronosticava que el nombre d'afectats augmentaria en el futur. Tenien raó. I així ha estat. Per desgràcia, ha estat així.
Molt bé, Mari Carmen.
No, me queden dues notícies.
Ah, val, val. Ja t'enviava a divendres,
no,
a demà.
No, no, hem de parlar de política i d'esports.
Ai, vols dir que val la pena? De política, vull dir, d'esports, sí, però de política...
Doncs pues mira, Convergència i Unió i el Partit Popular van recórrer la manera d'actuar de l'alcalde Siurana al ple. Afirmaven que si l'alcalde no rectificava, acudirien als tribunals. Els portaveus d'aquests dos partits, Varela i Arnalot, manifestaven que Siurana assumia competències que no eren pròpies de l'alcalde. Un dictamen del secretari general recalcava la decisió dels dos grups. Per la seva part, Antoni Siurana qualificava aquest procedit de l'oposició d'una batalla pírrica.
Perquè també estaven divertits, eh?
Sí, estaven molt divertits. L'alcalde de Siurana feia els plens bastant divertits. I acabem parlant de la Unió Esportiva Lleida, que passava per moments molt difícils.
Mira.
Dos consellers van presentar la seva dimissió, Pere Farrús i López Mellado, que es van negar a firmar un crèdit de 100 milions de pessetes que pagaria la paeria. La decisió es va prendre en el decurs d'una reunió general, la resta dels components del Consell van acceptar avalar, i d'altra banda, Mario Durán i Boya, que esperaven trobar substituts pròximament, o sigui, el president i el vicepresident esperaven també trobar substituts pròximament per la directiva de la Unió Esportiva Lleida. Estaven passant un batxe per la Unió Esportiva.
Sí, sempre problemes econòmics.
Ara sí que ja ha acabat.
Gràcies, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Márcate un Wilet y ahorra en carburante. Entra en la app Repsol Wilet y consigue 5 euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol, Camsa y Petronor. Solo tienes que introducir el código Carnaval 2018 en la app hasta el 11 de febrero. Aprovecha esta oportunidad. Y si aún no tienes Repsol Wilet, descárgatela ya y disfruta de esta y muchas más ventajas. Más información en Repsol.es.
Dos academias de policía.
Siguiente.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer otra. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, cine sin cortes en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa. Avui ens visita el Toni Postius, del PDeCAT de l'Ajuntament de Lleida. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Que fa dies que no ens veiem.
Doncs la veritat és que sí.
Bueno, tu a mi, potser. Jo et vaig veient al diari.
Bueno, però també m'agrada venir tant en tant. Intercanviar unes paraules, però vaja, molt agraït que m'hagueu invitat una vegada més.
Com estàs, Toni?
Bé, molt content, amb moltes ganes.
Sí?
Sí, sí.
Escolta, seguint, perquè clar, el temps va passant, les properes eleccions municipals, que semblaven lluny, les tenim d'aquí a un any i tres mesos, al maig del 2019, però la maquinària es comença a preparar,
sí.
I els partits comencen a pensar a qui serà la cara visible que encapçalarà les llistes. En el cas del PDeCAT, a l'Ajuntament de Lleida, ciutat, el pla es va acabar, només s'ha presentat la teva candidatura.
Correcte.
I entenc que estàs virtualment classificat, per entendre'ns, només falta que el dia 14 et ratifiquin.
Sí, la veritat és que fa una setmana es va obrir el termini per presentar candidatures. Finalment es va proclamar que la meva havia estat l'única candidatura que s'havia presentat. No ha de sorprendre ningú, perquè la veritat és que quan em vaig ja presentar per primer cop a les primàries que van fer l'any 2014, en aquell cop van concórrer tres persones i el meu compromís era doncs d'afrontar el repte d'assumir l'alcaldia de Lleida i de treballar intensament. Sabíem que era difícil el 15 assolir aquest èxit, però vam pujar, diguem, en nombre de vots, ens vam mantenir en nombre de regidors i, per tant, havíem plantat el camp base i aquests quatre anys havien de servir precisament per a consolidar la posició, intentar fer doncs el cim al 2019 i, per tant, donar continuïtat al projecte que vaig decidir encapçalar conjuntament amb molts companys a les eleccions del 2015 i ara acaba la feina. I la veritat és que tinc moltes ganes de poder bastir aquest projecte de ciutat en aquest proper any i tres mesos que tenim, que és poc temps, perquè tot passa molt ràpid, sobretot en els moments que estem vivint, però també molt il·lusionat, perquè penso que la ciutadania vol un canvi a la ciutat de Lleida, que hi ha ganes de fer doncs, una ciutat diferent, molt més potent, molt més dinàmica, molt més activa, compromesa amb el país, amb el procés i amb tot el que està passant, i la veritat és que lluitaré per poder ser alcalde de Lleida i perquè la ciutadania em faci confiança l'any 2019.
Jo ho intentaré, a veure si al Toni se li escapa alguna exclusiva, però ja entenc que no. En aquestes alçades parlar de llista, de persones...
Jo només puc dir una cosa. No és un projecte individual, és un projecte col·lectiu de les persones que van amb una llista, de les persones doncs, que t'ajuden des de l'anonimat, però que també volen que aquesta ciutat faci un canvi. I per tant, no m'agrada parlar de llistes i la veritat és que encara no n'he pensat ni molt menys. També donar les gràcies a tots els companys regidors que avui en dia, juntament amb mi mateix, ja estem picant pedra durament a la paeria, som sis regidors, i la veritat és que tots ells, la majoria, tots nous, que van entrar nous a l'any 2015, doncs han fet molt bona feina, estem treballant moltíssim en totes les qüestions que hi ha sobre la taula, ara, per exemple, amb el tema del POUM, i per tant, des d'aquest punt de vista, agraïment infinit, i quan haguem de parlar de llistes, que això serà l'any vinent, doncs veurem que és el que s'acaba fent. També els estatuts del PDeCAT estableixen un procediment per l'aprovació de les llistes, per tant, no és una potestat exclusiva del candidat, sinó que també és una potestat compartida del candidat juntament amb els associats que m'hauran de ratificar la setmana vinent, el dia 14, però que també hauran de dir la seva amb la llista.
Escolta, a nivell personal, com es porta, Toni, això de Lleida a Madrid...
Bé, la veritat és que jo a Madrid hi estic el temps mínim necessari perquè, evidentment, el centre de gravetat és la ciutat de Lleida. No entrava en els meus plans l'any 2015, quan vaig entrar com a regidor a l'Ajuntament de Lleida, com a cap de l'oposició, tenir presència a Madrid. En aquell moment doncs, se'm va demanar que fes aquest pas endavant i que compatibilitzés les dues responsabilitats. m'agrada des del punt de vista que puc defensar els interessos de la ciutat de Lleida a Madrid. Per exemple, ahir mateix vaig presentar una proposició no de llei per exigir al govern de l'Estat i al Ministeri de Foment que l'AVE, aquest low cost que s'ha anunciat, pari a Lleida.
Eleva.
Exacte. O, per exemple, doncs, moltes qüestions que afecten a les infraestructures, als serveis, a qüestions que afecten a la ciutat de Lleida, doncs hi ha una veu corcona, no?, allí que està tot el dia queixant-se, no?, i reclamant i posant Lleida sobre la taula, i fins i tot els diputats, mira, que pesado, no?, ja habla el de l'Èrida, no? Pues escolti, és que són quatre diputats, no?, i la veritat és que intento ser molt actiu en defensa dels interessos del territori, també de la ciutat de Lleida, i per tant allí també es defensa Lleida. Però evidentment el meu projecte és la ciutat de Lleida, és ser alcalde, i és el centre de gravetat on el tinc.
Parlem de l'acció de l'acció que s'ha fet fins ara en aquesta legislatura, recordem des del maig del 2015... suposo que sobre la taula, després dels resultats i després de la formació de govern i de veure doncs, les coalicions existents, es van marcar unes fites, uns objectius per a aquesta legislatura. M'agradaria saber com s'estan afrontant i si, sota el punt de vista del PDeCAT, s'estan complint. Què s'ha fet fins ara?
Bé, jo crec que hi ha una primera valoració, i és que els resultats de les eleccions del 2015... bona part de la ciutadania de Lleida va girar l'esquena a l'alcalde Ros. Recordem que va perdre quasi 5 o 6.000 vots aproximadament i va perdre 7 regidors, no?, des d'aquest punt de vista. I per tant, també va incorporar doncs, nous partits i noves formacions polítiques i en aquest sentit s'imposava una nova forma de fer les coses i, per tant, trencar amb les dinàmiques molt personalistes i molt de mando y ordeno pròpies de les majories absolutes que havia tingut l'alcalde Ros. Davant d'aquest escenari jo vaig plantejar, em vaig oferir de dir, escolti, nosaltres estarem a l'oposició perquè va ser un compromís que vam adquirir, perquè defensem que la ciutat de Lleida ha d'haver-hi un canvi, per tant vam assumir el rol de liderar l'oposició, però també vam dir que estàvem disposats a negociar coses, a ser, diguem, acompanyants en aquesta nova forma de fer política que entenem que s'havia d'imposar a la ciutat de Lleida fruit dels resultats. Què ens hem trobat? L'alcalde Ros va tirar per lo fàcil, que va ser fer un tripartit de facto del 155, format pel Partit Popular i per Ciutadans i per ells mateixos, i la veritat és que la immensa de votacions que es produeixin al ple, la majoria de les qüestions s'acaben aprovant amb una majoria de 14, que sumen PP, Ciutadans i el Partit Socialista contra la resta. I per tant ens trobem que en un ajuntament molt plural, molt diferent del que hi havia hagut en els últims anys, les coses es continuen fent com s'havien fet sempre. I ens trobem en la paradoxa de que la pluralitat a l'Ajuntament de Lleida ha comportat que les coses continuïn amb la mateixa dinàmica.
Una curiositat, perdó, sí, que t'interrompi. La mateixa nit o els dies posteriors dels resultats de les municipals va haver la conversa Ros-Toni Postius perquè el PDeCAT es sumés a l'equip de govern o per intentar fer-ho? O no va arribar ni a fer-se?
No, parlar se'n va parlar molt. El nostre punt de partida i el meu punt de partida personal va ser que jo vaig defensar en campanya...
Per això ho deia.
Sí, no. Jo vaig defensar en campanya claríssimament que a Lleida feia falta un canvi i que, per tant, nosaltres no seríem socis d'Àngel Ros. I per tant, que seríem coherents i congruents. I així ho vam fer i ho vam defensar. I vam dir que, precisament, el nostre paper era estar a l'oposició.
Però hi va haver aquest intent per part del PSC?
Bueno, es va parlar, sí, el propi alcalde ho va dir, no? Se'n va parlar. I jo mateix li vaig traslladar de que era necessari que hi hagués una alternativa a la ciutat de Lleida. Ara, Àngel Ros també li vaig dir, podia fer, com ha acabat fent, sumar amb Ciutadans el Partit Popular, que era el camí fàcil, o bé, doncs, baixar a l'arena i començar a negociar coses i començar a renunciar a plantejaments que potser doncs, no li agradaven, però que nosaltres teníem una visió crítica de les coses i no ho ha volgut fer.
Hi ha molta gent que no entès PSC més PP més Ciutadans.
Jo ho vaig dir durant la campanya electoral i ho vaig repetir per activa i per passiva, i on repassa l'hemeroteca ho diu molt clar, no? De dir, vaig dir, si Ciutadans i PP i socialistes poden sumar, doncs sumaran i faran de facto aquest govern. I de fet, el que ha demostrat això és la veritable careta d'Àngel Ros, no? Des d'aquest punt de vista, que al final ja vam veure que això era el rei, no? De les incoherències.
Tiene hoy un...
incoherències i les incongruències, però hem vist que en aquests darrers 3 anys s'ha acabat diguéssim, de treure la careta, i evidentment ell es troba molt còmode encapçalant aquest tripartit de tall espanyolista, unionista, i d'estar al costat del govern de l'Estat en detriment del govern de la Generalitat. Jo no el veig incòmode, la veritat, perquè hem pogut veure sobrades mostres de l'entusiasme que té per aquesta fórmula, i la veritat és que si es torna a presentar, ja ho torno a advertir, o es mobilitza la ciutadania de Lleida i tota la gent que s'estima el país i que s'estima la ciutat i que està cansat i cansada d'aquesta forma de fer política, ens tornarem a trobar amb un tripartit d'aquestes característiques.
Sé que està lluny, però per les properes eleccions, quina serà la pedra angular que presentarà PDeCAT?
Bé, la pedra angular tornarà a ser, novament, una nova forma de fer política basada en la transparència, en el rigor, tocant de peus a terra, sent realista, abandonant aquells projectes faraònics que només ens ha portat deutes i impostos, pensada molt en les persones i per a les persones, en una ciutat que sigui, des del punt de vista dels serveis, bons, no?, còmoda. Tindrem molts projectes, i de fet n'hem anat plantejant molt al llarg d'aquests darrers anys. Al final, el que demanda la ciutadania és una ciutat en què s'hi pugui viure bé, en què no sigui extremadament car viure-hi, no?, com per exemple continuem sent els reis de l'IBI, una ciutat en què les parets siguin de cristalls com les de l'Ajuntament, que amb transparència encara tenim molt de camí a recórrer, i una ciutat en definitiva que no tan sols pensi en les generacions del present, sinó també en les del dia de demà, perquè hi ha molta gent jove, com jo mateix, que volem fer de Lleida la nostra opció de vida, i l'hem fet, volem poder fer la nostra família aquí, i moltes vegades trobes molts impediments, molts entrebancs, no? I per tant hem de ser conscients que les decisions que es prenguin avui en dia, també per exemple amb el planejament urbanístic de la ciutat, que és com visualitzem la ciutat en els propers 15 anys, tindran una incidència clara en aquest futur, i evidentment no hi hauran segones oportunitats, i per tant tocarà treballar moltíssim.
Podríem tocar a dos temes que ens allargarien molt, per tant ja buscarem una altra data perquè torni Toni Postius, però el tema de quina ciutat volem a curt termini, ja no parlo d'a llarg, sinó a curt termini, i quina ciutat des del punt de vista comercial volem, són dos temes que porten molt temps sobre la taula i que estan encalladíssims, almenys des del punt de vista del ciutadà.
Correcte. I estan encallats bàsicament perquè no hem definit un model comercial, no hem definit quins equipaments comercials volem que vinguin a la ciutat, no hem definit la seva ubicació, i al final el que ens trobem és que cada any tenim anuncis als mitjans de comunicació que vindrà un centre comercial de Carrefour i no s'ha fet, que vindrà l'Heroi Merlin i no sé qui més i tampoc s'ha acabat fent, que hi haurà uns multicinemes a Cap Pont, tampoc s'ha acabat fent, i el tema de Torresals és que està la cosa encara molt empantanegada, o per exemple el centre comercial de Gran Rufea, que també havia de començar les obres l'any passat i no s'ha acabat fent. I mentrestant tenim el pla de l'estació, que també s'havia de fer un centre comercial fa 10 anys, no?, i que està al mig de la ciutat de Lleida, encara amb tota a mig fer, no? Nosaltres hem reclamat de que s'ha de fer un pla estratègic de comerç. El planejament general ens sentarem amb l'equip de govern la setmana vinent per començar a negociar aquestes qüestions, i el que els direm és que centrem-nos perquè volem tocar tantes tecles, al final no en toquem cap de bé, i al final els perjudicats són el conjunt dels consumidors que volen més oferta comercial de forma lícita, però que evidentment també hem de ser conscients que hem de fer-ho tot plegat compatible amb aquest comerç de proximitat que dona vida als barris, que dona vida precisament a moltes zones de la ciutat, i que si no hi fossin, després la gent es queixa. Quants locals comercials a la ciutat de Lleida estan tancats? I després la ciutadania, amb raó, es queixa de que s'han de desplaçar en vehicle o a les afores de la zona on viu per poder adquirir productes a vegades bàsics.
Escolta, un altre gran tema, les bases del PICAT. Bon projecte, aquest que s'ha presentat, que s'executarà en 3 fases, o oportunitat perduda?
Bé, jo vull recordar, perquè ara n'hi ha d'altres que es posen les medalles, però tot just acabades les eleccions municipals, jo mateix vaig pactar amb l'alcalde Ros, que evidentment davant de la manca d'inversor que fes el Parc dels Barrufets, que s'havia també anunciat en aquell moment, que féssim un plantejament que toqués de peus a terra i que comencés a resoldre aquelles qüestions o a abordar aquelles qüestions que fossin més assequibles. Una de les quals, parlàvem en aquell moment, era el càmping de les bases. I justament és el compromís que va adquirir l'alcalde davant meu de fer tot això el 2016 perquè pogués sortir a concurs. Estem al 2018, dos anys de retras, i ara doncs s'ha anunciat que finalment s'acabarà impulsant, no? I ara s'intenta fer veure que això és una idea seva o d'algú altre amb el Partit Popular, etc. Bé, jo, a mi el que m'interessa justament és que d'una vegada per totes acabem amb aquesta situació vergonyosa i lamentable en la que es troben el parc de les bases. No deixa de ser paradoxal que els mateixos responsables, que és el Partit Socialista que governa i ha governat la ciutat de Lleida durant 40 anys, són els mateixos que van i han deixat degradar les bases fins a uns límits, doncs, uns límits, jo crec que s'han rebassat, no?
Estan abandonades.
Sí, exacte.
O sigui, la paraula és aquesta, estan abandonades.
És un parc municipal i per tant, dius, ostres, com hem pogut arribar a aquest grau de degradació i de tenir una nul·la cura de tot el que hi ha. Ara són els mateixos que volen posar les medalles i, mira, ara ho arreglarem, no? Fan una mica de bombers piròmans. Bé, jo crec que la ciutadania n'és prou conscient, però a mi el que m'interessa justament, i hem demanat celeritat, és que d'una vegada per totes s'abordi el tema del càmping, que pugui haver-hi un operador que hi pugui venir, i amb això que primer activem una zona que mai s'hagués tingut que parar, en segon lloc que hi hagi gent que tingui cura de tot l'espai verd, i que a partir d'aquí pugui ser això el pal de paller, doncs, perquè tota la zona de les bases es pugui recuperar i que sigui una zona de gaudi de la ciutadania de Lleida, com havia estat sempre durant molts anys.
Mm-hmm. Doncs ens hem quedat sense temps. Toni Postius, cap de l'oposició...
S'ha passat molt ràpid, eh?
Ha passat molt ràpid, com sempre. Cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, cap de llista del PDeCAT a l'Ajuntament de Lleida. Toni Postius, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Un plaer, molt bon dia.
Dynamic Wash més a prop teu. Nou rentador Lleida del grup Dynamic Wash. Antic Janot. Tren de rentat interior i exterior i et deixem les llantes com a noves. Especialistes en tapisseries i nou servei de neteja a fons dels pèls de les mascotes. Diversos tipus de neteja per adaptar-nos a les teves necessitats. Al polígon Neopark 11 i a Cronista Muntaner 25, Capon, Antic Janot. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
Autoscola Sant Joan desitja que el 2018 sigui l'any del teu carnet de conduir. Un equip de professors al teu costat per preparar el teu examen amb el màxim d'eficàcia, tots els permisos i tota la formació relacionada amb el transport. 55 anys d'experiència i 20.000 alumnes aprovats a Lleida ens avalen. Autoscola Sant Joan, a Baró de Maial 16, Pardinyes, 973-222-679 o a la web santjoan.cat. Na, 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 come on!
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que arriba el moment en el que parlem de salut i de nutrició, sempre ben acompanyats amb el Cristian Didier des de Disanta Nutrició. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
¿Cómo estás?
Bé, ¿y vosotros qué tal?
¿Has aguantado bien estos días de lluvia?
Sí, bueno, me he mojado porque yo voy en moto, ya lo sabes. Entonces...
O sea, tú eres un buen motero.
Sí, sí, sí.
Invierno, verano, lluvia y todo. Sí. Yo también, bueno, lo era, ¿eh? Entonces, ahora con niños
de
no
obligación,
puedo,
pero... porque ya sabemos que aquí en Lleida, además yo que voy al hospital, allí es súper difícil aparcar,
sí, sí, claro.
Y la moto te salva la vida. Me da igual que me moje o no.
Ya. De todas maneras, y por desgracia, ¿eh? En Lleida últimamente nos mojamos poco, ¿eh? Porque llueve muy poco,
sí,
¿eh?
Llueve muy poco.
Llueve muy poco.
Bueno, yo creo que esto es algo generalizado.
Bueno, oye, la semana que viene, estaba mirando el calendario y el próximo jueves, que será día 15, es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Además, ese fin de semana, el día 18, la gente de Afanoc van a realizar la actividad de posar la gorra. Así que sé que nos había quedado pendiente seguir hablando del tema del cáncer. Si te parece, la semana que viene, lo trasladamos a la semana que viene y vamos a hablar de la alimentación y el cáncer infantil.
Pues me parece genial. Y además hay temillas concretos muy interesantes que nos gustarán, ya verás.
Muy bien. Entonces, pues ¿de qué hablamos hoy? Bueno, pues mira, será por temas, ¿no? Pero...
sí, sí, sí. Pero hablaremos de un tema... que es bastante que las celebridades nos aprietan, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Uh-huh. Porque se trata de la mujer que se ha quedado embarazada, que hemos hablado en otros programas de la alimentación durante el embarazo. Uh-huh. Y una vez nace el bebé, ¿cuánto tiempo o cuándo me puedo volver a incorporar a la alimentación, a la dieta, ¿no? Como aquel que uh-huh. dice, y en cuánto tiempo puedo volver a tener mi composición corporal anterior al embarazo, uh-huh. ¿no? Este es un tema que, gracias a las celebridades, porque parece que en 3 meses, 4 meses ya están estupendas y no pasa, sí, y no sí, ha pasado sí, sí. nada, ¿qué tan de verdad hay en esto? ¿Qué podemos hacer, no?
Bueno, o sea,
es un motivo de consulta constante.
Claro, y si realmente es sano ir tan rápido. Bueno, no sé, ¿eh? Lo dejo en el aire.
Exacto, marcar los tiempos como tal.
Muy bien, oye, una mujer se ha quedado embarazada, parto, todo dentro de la normalidad. Vamos a descartar gente con patologías y exacto. complicaciones. Mm-hmm. Todo dentro de la normalidad. Ha tenido unos 9 meses de gestación normales, con el incremento de peso más o menos dentro de la normalidad. Mm-hmm. Muy bien, a partir de entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, lo primero que hay que hacer, sobre todo, es organizarte, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que el paciente que está en lactancia propiamente, o sea, el paciente que acaba de tener un bebé y que está dando el pecho, pues es un paciente que no tiene tiempo como tal, ¿no? Y claro. cualquier tarea que le des, pues no tiene tiempo para hacerlo. De hecho, es un paciente que pasa a segundo plano. Es un paciente que no, que lo primero es lo primero, que es el bebé, primero es la familia, y algo tan básico como ir a comprar, ni siquiera se hace, ¿no?
¿Sabes qué estoy viendo? Uh-huh. O sea, fíjate, los poderes ya que tengo. No veo a los oyentes, pero estoy viendo ahora a mujeres que han acabado de ser madres hace poco, o mucho, o están a punto, que van diciendo que sí con la cabeza.
Pero
o sea, que sí, que te quedas sin tiempo, que pasas a segundo plano.
Pero segundo plano. Ayer me decía una paciente, mira, es que he salido del supermercado, he comprado todo para el bebé y he pensado, ¿qué comeremos nosotros? Y he tenido que volver a entrar para pensar lo que comía, ¿no? Entonces, aquí hay un tema organizativo ajá. clave. Y buscar el punto de ayuda en la pareja. De ahora ves, compras tú, te quedas tú con el bebé, ¿no? Ahora yo no seré nadie para explicar, no haré de supernani, ¿no?
No, y además cada casa es un mundo, ¿eh?
Desde el punto de vista de la alimentación, necesitamos organización, porque cuando esa persona abra la nevera, debe de encontrar los alimentos que tiene que preparar, ¿no? Porque por mucho que yo le aconseje, cuando abra la nevera, si no lo tiene, pues no podrá realizarlo, ¿no? Entonces, aquí hay que organizarse, ¿no? Porque, claro, la actividad física, y vamos a empezar por ahí, es una actividad que tiene que empezar a incorporarse poco a poco. O sea, la mujer ha sufrido una serie de cambios físicos que no puede empezar con la actividad física claro. que hacía anteriormente de repente. ¿Por qué? Pues porque el pecho le va a molestar, pues porque la matriz se está organizando, porque hay muchas molestias, ¿no? Entonces, hay que incorporar esa actividad física lo antes posible en la medida que el médico nos va permitiendo. Uh-huh. Pues ahora puedes salir a hacer caminatas, pues a caminar. Uh-huh. Para ello necesito tiempo y para ello necesito que esa media hora que salga se quede el bebé con alguien, ¿no? Con el padre o con claro, quien sea, ¿no?
No hace falta irse a correr ya el primer
no,
mes, ¿eh?
No. Mucha progresión. Y entonces entramos en la alimentación.
Ajá.
No es momento de hacer dieta restrictiva, ¿vale? No se pueden hacer restricción calórica, porque la energía que tú estás comiendo, los carbohidratos que comes, son los carbohidratos que va a tomar el bebé en la lactancia. Uh-huh. La grasa de la leche es una grasa que se ha depositado y se ha guardado durante el embarazo. Es decir, la mujer lo que ha comido de grasas en el embarazo es la grasa que se ha ido acumulando en el cuerpo para luego irla desprendiendo en la lactancia. Uh-huh. Pero los hidratos de carbono son las que comemos en el momento. Entonces, claro, si hacemos una restricción calórica, la leche empezará a faltar, incluso no produzco buena leche y la persona va a estar súper fatigada porque el producir leche requiere mucha energía como uh-huh. tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es comer, no tener hambre, comer todos los grupos de alimento, el hidrato de carbono principalmente, pero respetar mucho los azúcares, no cometer excesos en otras líneas, ¿no? Que esto suele pasar, es como muy rápido, pues me hago una ensalada y luego me como un trozo de chocolate. Y es como el hidrato de carbono de forma de azúcares, de grasas, pero no le doy prioridad. Entonces hay mujeres que dicen, ostras, es que he subido mucho en el embarazo, me voy a empezar con la dieta rápido. Pues me quito la pasta, las legumbres, el pan, hago dieta restrictiva y luego, pues porque tendrá hambre, estará muy fatigada, claro. estará cansada, no solamente por las horas de sueño, que no estoy durmiendo tanto, es que ya producir la leche y digamos, completar y recuperarme de todos esos cambios que he tenido durante el embarazo requiere energía. Entonces hay que comer, hay que comer como si no estuvieses haciendo dieta, porque ya el gasto energético que tienes es mucho más alto y ya verás que empezarás a perder peso. Uh-huh. Es así. Entonces, de hecho, tengo ahora una paciente, corredora, de hecho es atleta, subió en el embarazo, subimos 7-8 kilos, no, fue lo necesario. Uh-huh. Y ahora ha pasado 5 meses y medio y ayer le hice la antropometría y tiene la misma composición corporal que antes del embarazo. Uh-huh. Lo hemos hecho en 5 meses. Una mujer, además, dice, qué guay porque como mucho, ¿no? Que ahora estoy comiendo mucho más que antes incluso, y está dando el pecho, ¿no? Entonces, es importante no hacer restricción, alimentación variada y equilibrada con bastantes cantidades, hidratarte muy bien, porque el pecho te deshidratas bastante, y empezar con la actividad física, sí, lo antes posible. Ir incorporando, en la medida de lo que hacías antes, o sea, la actividad física que hacías antes, irla incorporando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de repente dices, mira, ahora ya lo puedo hacer todo tal como lo hacía antes. Claro. Esto normalmente aparece al quinto o sexto mes. No hay prisa tampoco, ¿eh? Estoy hablando desde el punto de vista de la rapidez, ¿eh? De que hay mujeres que dicen, bueno, es que quiero estar lo antes posible es como estaba antes. Bueno, 5 meses se puede hacer. Que es un año, no pasa absolutamente nada. Que son 2 años, no pasa absolutamente nada. Pero que es un momento no para hacer dieta restrictiva, pero sí para hacer la alimentación variada y equilibrada. A veces se confunde. Es que estoy dando el pecho y no puedo evitarme de nada. No, perdona. Tú puedes comer de todo, pero no es un momento especial para comer todo. De hecho, hay mujeres que incluso suben durante la lactancia. En el embarazo no han subido tanto peso, pero en la lactancia sí. Muy uh-huh. importante.
Muy bien. Pues nada, como siempre, todo muy equilibrado, con sentido común, y si tenéis dudas, que puede ser, pues oye, contactar con Disanta Nutrició, con Cristian Didier y con todo su equipo, y exponer las dudas, que ellos te la van a solucionar, porque al final aquí, Cristian, nosotros damos unas directrices más o menos claras, pero al final también cada persona es un mundo, ¿eh? Y yo os digo, invertir tiempo y consultas en la nutrición no es pérdida de tiempo, ni mucho menos, ¿eh? Es la salud. Y es muy importante, ¿eh? O sea que están en la calle Alcalde Porqueres número 74, y si no, los buscáis en las redes sociales, Disanta Nutrició o a Cristian Didier, y allí encontraréis la manera de poneros en contacto con ellos.
Tal cual. Entre hoy y mañana colgaremos un post en las redes sociales. Ajá. De este tema.
Ah, mira, ¿vale? Perfecto.
Y colgaremos los cambios que ha tenido, un caso real en cuanto a composición corporal y un poquito las directrices que hemos seguido durante esta temporada de lactancia.
Perfecto, pues en las redes sociales, de Disanta Nutrició a Cristian Didier. Cristian, como siempre, un placer, gracias.
Ricardo, muchas gracias.
I ara sí, que estem a punt d'arribar a la una, ens falta aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom, Ricard.
A veure cap on anem avui, que de moment tenim el nivell alt, aquesta
sí.
setmana.
No, i el poble d'avui també és atractiu, i a més ara hi pots gaudir d'una bona gastronomia. Anem a l'Urgell, al poble d'El Vilet.
El Vilet.
El Vilet.
Ah.
Jo havia passat un dia molt aviat, fosquejant, sortint de Sant Martí de Maldà, anant cap de l'Altallar caminant, que feia ruta amb la gent aquella per complir l'aplec, que havien de sortir a fora del terme de Sant Martí abans no sortís el sol.
Vaja.
I es passa pel Vilet amunt, no? I després el Tornall és un poble encantador. Un bon moment per arribar-se al Vilet, per això, és el setembre. Per tant, encara que hagueu d'esperar una temporada, espereu al setembre. I per què? Perquè quan el sol d'aquest mes de setembre vesa dolçament les pedres del poble i les vinyes dels seus camps, on el raïm pren la tonalitat daurada que indica que ja és prest a ser collit i regalimar, des del seu sí, el deliciós beuratge que acompanya la vida de l'home i que és fruit del seu esforç. El poble és situat a la ribera del riu Corb, entre Rocafort de Vallbona i Sant Martí de Maldà. Per la seva ubicació, és l'únic poble de tota la vall que es troba enmig de les terres planes de vora el riu, la qual cosa ha fet que sofrís els estralls d'alguna rovinada, com per exemple la de Sant Lluc, de l'any 1930, i la famosa de Santa Tecla, la nit del 22 al 23 de setembre de 1874. Va ser precisament la ruïnada de Santa Tecla, en negar, entre altres llocs, la vinya gran de la partida de les Astes, la que va posar al descobert uns magnífics mosaics romans. Algunes de les peces foren descobertes a Belianes, on les havia dut l'aigua de la riuada. Cal dir que les pedres de l'església, des d'on s'aixeca un campanar d'espadanya amb tres ullals, per campanes, tenen una tonalitat colorística que ens recorda la seva antiguitat. I cal dir que captiva la monumental i bella rosassa que destaca sobre la porta de l'església, la qual va ser reconstruïda l'any 1808. I el Vilet és un poble encantador, i repeteixo, avui amb possibilitats gastronòmiques molt importants. Us convido a visitar el Vilet. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: Carnestoltes mullades, Pasques assolellades.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una, actualitzem l'estat de la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara, cadenes al port de la Bonaigua i a l'accés al Pla de Beret des de Baqueira. Arribem a la una, busquem la darrera hora i després la nieve en la COPE amb el David Velasco.